Bon dia, són les 6 i des d'ara fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Avui obrim diumenge recomanant-vos un llibre, El digestiu de la veritat. Un llibre que és com una d'aquelles bones converses d'amics, sincera, i en les que es parla una mica de tot, i en la que acabes rient, pensant, plorant. El David Balaguer és l'autor d'aquests relats publicats per La Magrana. David, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
No sé si t'hi veus tu tal com ho he descrit. És com una conversa una mica allò d'amics, però amb una copa de vi, potser.
Sí. I amb tot el que has dit també. Per riure, que jo crec que és l'essència d'aquest llibre, pretén que sigui un llibre humorístic en realitat, però que aquest humor també et faci pensar i alhora, en algun moment, pam, vaig amb el fibló per clavar-lo, no? Que és, de fet, és el que sempre m'ha agradat fer. Uh-huh. I és això, és això.
Un humor molt una mica definit. Àcid,
sí,
també.
Sí, aquest humor àcid, aquestes ironies. Sí, tot això de sempre, i sempre també amb el fibló aquest que comento, que per mi és molt important.
Que és el que et sacseja. Vas començar el món a recum contes surrealistes, centrats en el comportament humà, que de fet aquí en el llibre també és tot comportament humà. Has col·laborat al Tu diràs, al suplement, la tribu, la primera pedra,
la també, primera pedra,
que ens agrada molt subratllar-ho. Sí, sí, sí. I el Vostè primer, també et poden sentir, a Caravana. Creus que el fet de que aquest llibre surti del bressol dels mitjans de comunicació el fa més viu? És més reflex del que és aquesta generació d'ara? Et connecta més amb l'actualitat i amb la realitat?
Sí, i de fet et facilita molt les coses, perquè, clar, la gent que t'ha anat seguint durant tots aquests anys i que ha pogut escoltar algunes de les coses que tu has comentat, és gent que ja coneix el teu estil, que és un estil molt marcat, ja saben el que s'hi poden trobar aquí dins. I llavors això et facilita molt les coses ja. No és, tot i que m'estreno amb un llibre, és el primer que faig, autor novell amb 46 anys, la majoria de gent, si t'ha escoltat, saben que s'hi trobaran. I hi ha una pregunta molt bona que l'altre dia m'ho comentava l'Albert Om, que li deien, diu, quan ell comentava amb gent, el David ha tret un llibre, diu, però és ell? És ell, no? Sí, és ell. És allò seu, no? Sí, és allò seu. I això m'encanta, perquè vol dir que ja tens com una marca que la gent coneix, i això és perfecte.
Clar, la gent que potser no t'hagi sentit mai dirà, escolta'm, però què explica el llibre?
Sí, exacte.
Què va, no? I jo diria que tothom podrà empatitzar amb qualsevol d'aquestes històries que recullen aquí, perquè és tan quotidià, i a més jo diria que és pensament tant de dona com d'home. És a dir, que tots ens hi podem veure reflectits. Estàs d'acord amb això? O com ho definiries?
Sí. Jo crec que tothom... A veure, totes les persones que agafin aquest llibre i se'l llegeixin s'hi trobaran coses com... Això són 14 relats. Tots ells són conceptes en femení. I a partir d'aquí, conceptes en femení que van molt lligats a les emocions. Clar, si tu trobes un relat que es titula La felicitat, qui no ha volgut, no? N'hi ha un que és La felicitat. Qui no ha pensat moltes vegades en les coses extravagants que fa la felicitat en la seva vida? No? Perquè de vegades una persona és feliç en un lloc on potser no ho hauria de ser, i en canvi aquell dia assenyalat que tu has de ser feliç per nassos no ho ets. Mm-hmm. La felicitat no se't presenta a la cita. És això, la gent veurà coses que també li han passat. Potser altres que no li han passat, però que poden dir, ai, doncs això ens podria arribar a passar algun dia, també, no?
Clar, parlàvem abans amb la Marga Ortuño, que ella ha sigut companya teva també, et coneix molt bé, i em deia, és que el David és capaç d'aquells pensaments que tots hem tingut alguna vegada, però que allà passen i ja està, ell s'hi atura, els agafa, els capta, i els explica, i a sobre te'n rius. Quin és el procés que fa que tu plasmis allò en el paper i que t'hi aturis, no?
Sí, la veritat és que no ho sé, perquè la Marga, per exemple, tota la vida m'ha dit això que tu m'acabes de dir. Hòstia, com ho fas, això? I altres persones d'aquí de la ràdio, la Isabel Vinaixa, per exemple, també tota una vida lligada a RAC1 i amb la qual hem parlat moltes vegades, i també, hòstia, com ho fas, això? No ho sé, la veritat. Sí, sempre he estat una persona que m'ha agradat molt pensar, observar, observo molt. Moltes vegades jo, si vaig a un sopar amb gent, no? Imagina't que hi ha 15 persones, jo puc estar allà a la taula callat un quart d'hora, 20 minuts, sense dir absolutament res, però vaig observant. I a partir d'aquí m'agrada capbussar-me en les emocions humanes i en totes les misèries humanes, també.
Sí,
que en són moltes i que a la superfície no es detecten, perquè tots intentem dissimular una mica, i a mi m'agrada capbussar-m'hi, i a partir d'aquí fins i tot arribar a incomodar algunes vegades amb algunes seccions que vaig fer o amb algun relat d'aquí, no? Que puguis dir, hosti, sí, això em passa, i que et sentis com incòmode sentint-te identificat. Això m'encanta.
Clar, tu descrius justament aquestes situacions que dèiem que podrien ser, que tots ens hi trobem. Parles de l'amor, abans ho deies, felicitat, desconfiança, nostàlgia, solitud.
Sí, sí.
I tothom s'hi podria veure reflectit, i ho expliques amb una humilitat que et despulles completament.
Sí.
És a dir, no tens cap vergonya de dir que pateixes com pateixes, i moltes vegades són emocions que ens amaguem.
Mm. Sí, jo això...
És una mica terapèutic, abans també ho
sí,
dèiem.
Sí, molt, molt terapèutic. Jo des del primer moment, quan vaig... la primera vegada que vaig fer una secció, que va ser aquí a RAC1, fot una pila d'anys, clar, estem parlant de fa...
Abans d'ahir.
Fot 20 anys.
20 anys.
Però ja vaig decidir fer això, com a teràpia, perquè la vida... tots ho sabem, la vida és, té moments molt bons, és molt divertida també, però és, té aquest punt dur, la vida és dura. I si ens burlem una mica d'ella i si ens atrevim a explicar les coses que ens passen, automàticament veus que la gent del teu voltant també comença a explicar les seves, i llavors això reconforta molt i et sents acompanyat, que moltes vegades el que ens passa en aquesta vida és que ens sentim sols, perquè penses, això només em passa a mi? Eh? T'ha passat això segur alguna vegada?
Hosti,
això només em passa a mi perquè no ho expliques. Quan tu ho expliques i a més li fots aquest punt de burla, d'en fotre-te'n, perquè al final és això, hem de riure de les coses que ens passen, perquè aquest és un trajecte molt curt i ens ho hem de passar bé, doncs veus que la gent t'envia missatges dient, hosti, això també em passa, que bo allò que vas dir aquell dia. Després hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que vol mantenir aquella fermesa sempre, que es vol mantenir tancada davant d'aquest tipus de coses que et poden passar, i també el respecto. Però crec que és important ser transparents en aquest aspecte i que si compartim les coses que ens passen, perquè moltes vegades tu tens un doloret que t'obsessiona.
I tant, tots som una mica hipocondriacs.
Sí, un dolor al cap, per exemple, una fiblada al cap. Això de vegades a mi em passa, una punxada al cap, i dius, què m'està passant? És que cauré rodó en qualsevol moment. I tu vas al metro i veus a tothom allà i penses, és que a ningú més li està passant això. Doncs no, si poguéssim parlar amb totes les persones que hi ha allà, tots aquells passatgers d'aquell vagó, un, aquell dia té uns problemes estomacals bestials, l'altre té una migranya que no s'aguanta. Vull dir, tothom té problemes, però tu no els detectes, perquè la gent no els explica. I això és una cosa que a mi sempre m'ha obsessionat.
Sí. I en aquest llibre es veu, i de fet jo crec que el títol, ara que estàs parlant de tot això, ja no t'ho pregunto, el digestiu de la veritat, és el que ens ajuda a digerir una mica aquesta realitat que a vegades és tan dura, tan espessa, com el pas del temps, que tu també el nombres
en
el llibre,
el temps que
i que és molt recurrent,
sí.
Exacte.
Sí.
I jo crec que al final ens obsessiona a tots. Ens ajuda a digerir una mica, no?, aquesta veritat.
Sí, el títol, clar, acaba englobant tot el llibre.
Clar.
Sí. Però està extret d'un relat que és la desconfiança. Perquè sempre una altra de les meves característiques és que sóc bastant desconfiat. És així. Pessimista i desconfiat, no passa res. Però amb essència alegre, sempre. Sí, això és veritat. I llavors jo sempre he pensat que ser desconfiat i pessimista en realitat és una cosa positiva. Perquè, com diu el títol, és el millor digestiu de la veritat. Si tu ets una persona confiada i optimista, una veritat dolorosa la digeriràs molt pitjor. En canvi, si ets pessimista i desconfiat, una veritat dolorosa la digereixes, no diré fàcilment, però molt millor.
I en canvi estem en una societat en la que ens estan dient constantment que hem de ser optimistes, que hem de ser positius, que
sí,
si no es pot tirar endavant. Potser a vegades estem pecant d'excés molt bé digerir les veritats tal com són, no?
Sí,
amb la seva
i no passa res, jo ho dic ja ho veus, ho dic rient i feliç. En realitat, fa temps que he descobert quin és l'engranatge de la vida, i endavant, no passa res, aquí estem. Ara, per exemple, l'altre dia, amb tot això del... No? Quan et fas gran i comences a tenir responsabilitats, l'altre dia vaig haver d'anar per primera vegada a una reunió de veïns. No em va agradar gens aquella experiència, tot el que s'hi deia, els marrons que ara em cauen a sobre... I dius, clar, quan
et van fer president? quasi.
Quasi, però no, m'hi vaig negar. No sé quina imatge vaig donar, però m'hi vaig negar. M'hi vaig negar. Tard o d'hora em tocarà, però de moment en aquesta... Home, tu, acabo d'arribar allà i em volien fotre president. No.
Veus?
Però totes aquestes coses que ja se't queden dins del cap instal·lades i són preocupacions estalviables, clar, això quan ets petit no passa.
Sí, sí.
O sigui, l'engranatge de la vida el vas descobrint a mesura que et fas gran. El millor que podem fer, Noemí, és burlar-nos d'aquest engranatge.
I tant, el sentit de l'humor. De fet, l'altre sí. dia en parlàvem amb un metge d'aquests que és antienvelliment, però per dins, i deia, escolta'm, riure. Clar. Que no està en les receptes mèdiques, però és el primer que recomanem, clar, riure de la vida,
clar,
perquè
i,
si no...
Sí, i aquesta reunió de veïns que et dic, que en aquell moment, quan vaig sortir d'allà, tenia un mal de cap horrorós, vaig pensar, però això, d'aquí un temps es pot convertir en una secció, en un relat, on, evidentment, passat pel filtre de l'exageració, que és el que a mi m'agrada fer, també...
I clar, que és el que et permet riure.
Que és el que em permet riure, doncs allò serà tractat en alguna secció o en algun lloc, amb una hipèrbole, evidentment, però ho faré.
Va,
perquè
ho faràs.
És la teràpia.
Exacte, és la teràpia. Però, escolta'm, vols dir que d'aquí no sortirà una obra de teatre? No t'hi veus? Un llibre narratiu explicant tot una sola història?
Oh, això m'encantaria.
I què és el que et frena encara?
Aquests relats, mira, és la primera vegada que algú diu això en aquestes entrevistes que estic fent i així. I m'agrada perquè jo això ho he pensat moltes vegades.
Home.
Penso que això podria perfectament ser interpretat dalt d'un escenari.
Són...
I m'imagino, alguns dels relats, m'imagino fins i tot l'actor que ho podria fer.
És que n'estic convençuda, perquè abans també parlàvem amb la Marga de tu, que hem estat parlant molt de tu, i em deies que ell et dirigeix.
Sí.
O sigui, és que fa de tu, et diu com has d'interpretar, com has d'actuar.
Pobre Marga.
Et veu de director de teatre.
Pobre Marga.
I això ho he de dir, clar.
Sí, pobre Marga, li vaig amargar molts matins a la Marga.
No, al contrari.
Soc molt pesat.
Ho deia amb moltíssima,
sí, no, ja ho sé,
amb moltíssima nostàlgia.
Però quan fèiem seccions aquí a RAC1, on a mi m'agradava, era radioteatre allò en realitat. I llavors la gent de la ràdio em feia papers. I va ser molt bo perquè hi va haver una època que fins i tot em venien a demanar papers. Escolta, a mi m'agradaria fer alguna... Era molt bo, això. Però la Marga era la meva estrella.
Era
boníssima. Però moltes vegades li podia fer repetir un tall. No, torna-la a fer 10 vegades o 11. Sí, és molt pesat.
Doncs en té molt, molt bon record. I per això et deia, et veus ara, comences ja amb algun altre projecte literari o de moment vols pair aquest?
No,
perquè ara
no
em deies, és la meva primera experiència. Clar, és el primer llibre del David Balaguer.
Clar, i m'ha costat.
Estem molt sorpresos de que sigui el primer llibre. Però dius que estàs disfrutant també aquest procés.
M'agrada molt. El que passa és que, clar, un escriptor... Jo vaig molt lent fent les coses, perquè m'hi capfico molt, sóc molt... O sigui...
Perfeccionista.
Sí, però clar, hi ha molta gent que és perfeccionista i li surten les coses a una velocitat més elevada. Sí, no sé com s'ho fan, però jo no necessito un paràgraf, em pot costar dies. I llavors, clar, això m'ha costat un colló.
I dius, no,
i clar,
no puc.
Com ara puc... I ara, de moment, vull gaudir d'aquest moment, perquè a més arribarà el dia de Sant Jordi, que em fa moltíssima il·lusió. Sempre l'has viscut des d'un bàndol, ara el viuràs des d'un altre. M'agrada aquesta idea. I gaudir-ho i després ja veurem. Sí, sempre tens idees i coses. De fet, moltes vegades, si miro guions de seccions de l'any 2011, dius, oh, que dolent era això. Però, de tot aquell guió, hi ha alguna frase que dius, ah, mira, d'aquí podem estirar i treure una història d'aquí. Vull dir que idees en tinc, però per fer un llibre, un altre llibre...
Mira, estic segura que això són embrions d'alguna gran novel·la que sortirà del David Balaguer. Estarem molt pendents. Doncs, per tancar, simplement recordar-vos que aquest llibre que començàvem recomanant és El digestiu de la veritat, de David Balaguer, que està publicat per La Magrana. Per tant, David, moltíssimes gràcies, un plaer. Compartirem amb tu totes aquestes preocupacions i aquestes alegries, angoixes, etc.
Moltes gràcies. He estat molt a gust i molt content de participar a La Primera Pedra, que, com hem dit al principi, vaig col·laborar.
I tant, i ens ha agradat molt recuperar-te. Sí,
sí, és maco, això.
Aquí tens casa teva, David.
Sí.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Farem a prendre'ns la vida en filosofia de la mà de la Montse Crespín. Ella és professora de la Universitat de Barcelona de Filosofia. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Avui parlem d'un controvertit premi. Peter Singer.
Peter Singer, sí.
Peter Singer.
Li ha donat un premi al banc BBVA V-A, no? Bilbao Vizcaya, em sembla que és, no? Sí, sí. Les sigles, que es diu Premios Fronteras del Conocimiento. I en aquest cas han donat aquest guardó a, d'una banda, el psicòleg Steven Pinker i, de l'altra, com molt bé deies, a Peter Singer, que és un filòsof.
Mm-hmm. Això ha tret de reaccions contràries.
Sí, sí, sí. En aquest cas, no el premi a Steven Pinker, sinó al filòsof, al Peter Singer. Peter Singer ha estat reconegut amb aquest guardó per, segons justifica el banc, fonamentar la consideració moral dels animals. Així doncs, el que fa és reconèixer, bàsicament, l'obra de Singer que porta per títol Alliberament Animal, que ja és de fa uns anys, de l'any 1975. I, per tant, per la seva tasca en pro de la defensa dels drets dels animals. Curiosament, el banc en qüestió posava una excusa al marge del reconeixement d'aquest pensador, afirmant que no entrava a considerar altres aspectes i escrits del treball del premiat.
I a què referia?
És això, aquí ve la aquí, bona
exacte.
Pregunta. Sí?
Perquè si hem de fer aquest matís és que alguna cosa no volem ressaltar.
Doncs sí, home, si el banc fa això i posa una excusa, alguna cosa s'amaga, no?, en aquest cas. Doncs sí, no? Singer és conegut per aquesta tasca que hem dit, en pro de la defensa dels drets dels animals, però també per moltes controvèrsies que ha anat aixecant durant dècades. Doncs quines són, una miqueta aquestes idees controvertides? Per començar, dir que Singer és un filòsof utilitarista. Per tant, el que fa és seguir una teoria ètica, que ja és molt antiga, que podem situar, per exemple, en l'obra de John Stuart Mill, i que ens diu el següent. El que ens diu aquesta teoria és el credo que accepta com fonament de la moral la utilitat o el principi de la major felicitat i manté que les accions són correctes en la mesura en la qual tendeixen a promoure la felicitat i incorrectes en quan tendeixen a produir el contrari a la felicitat. Per tant, per felicitat entén el plaer i l'absència de dolor i per infelicitat el dolor i la manca de plaer. Mm-hmm. Doncs això, aquesta teoria ètica, diem que és teleològica i conseqüencialista, perquè allò que fa que una acció sigui considerada correcta o incorrecta és algun element extern a l'acció mateixa, és a dir, aquí en aquest cas les conseqüències. Doncs bé, Peter Singer elabora una versió contemporània d'aquest utilitarisme clàssic, no?, per exemple de Mill, que és el que ell anomena utilitarisme de preferències. En què consisteix, Noemí? Doncs en aquest cas és a jutjar la moralitat de les accions en la mesura en la qual estan d'acord amb les preferències de qualsevol persona afectada per aquestes accions o per les seves conseqüències. Doncs, seguint aquest utilitarisme de preferències, ens apareix alguna d'aquestes controvèrsies. Per exemple, a la seva obra Ètica Pràctica de 1980, Singer defensava el següent, ens deia, no? Quan la vida d'un nen, no?, que acaba de néixer serà, doncs, diu, desditjada, no?, com que no paga la pena seguir-la vivint, i ens diu, dins aquesta perspectiva interna d'aquest ésser amb aquesta vida, diu, per tant, que aquest utilitarisme, no?, de les preferències ens comenta el següent, diu, si no hi ha unes raons extrínseques per mantenir aquest nen en vida, i per extrínseca, per exemple, seria el sentiment dels seus pares, és millor ajudar-lo a morir, per tal que no pateixi més.
Duríssimes, no?, aquestes
són
afirmacions.
Duríssimes. Però és una argumentació que Singer manté. Sí. I clar, aquesta és la que aixeca tot tipus de controvèrsies i, per tant, quan se li dona el premi, van tornar a sortir, perquè, recordem, l'obra és de l'any 1980, ja fa moltes dècades.
Que, de fet, va fer que hagués d'anar acompanyat amb seguretat per impartir segons quines classes.
Correcte.
No?
I, de fet, doncs, fins i tot, no?, el Forbes, no?, el famós, no?, el propietari, no?, de la revista aquesta Forbes, va retirar, no?, per exemple, l'ajut que donava a la universitat, si no recordo malament, de Princeton, en aquest cas perquè Princeton va contractar el senyor Peter Singer.
Déu-n'hi-do.
Doncs clar, que és el que veiem, defensa aquesta eutanàsia amb certa radicalitat, però fixem-nos, no?, com a tot la vida ens posa davant dilemes, i el Singer va trobar-se de com, no?, la seva teoria s'aplica a la seva pràctica, i en aquest cas a la seva vida personal, i això li va passar quan la seva mare va emmalaltir d'Alzheimer. I llavors ell va experimentar en pròpia pell com és de difícil aplicar les seves teories i arguments davant el que havia de fer i valorar, no, la vida de la seva progenitora, sobre la qual li va donar tot tipus de cuidats.
Mm-hmm. I com sempre, nosaltres tanquem, en aquest cas, tu recomanes que veiem aquestes teories de Peter Berkowitz, que no sé si ho pronuncio bé.
Berkowitz. Peter Berkowitz, el que fa, en aquest cas, recomanar, doncs, la crítica, precisament, que li va fer al Peter Singer, perquè, per sintetitzar-ho, no, ens arriba a dir Berkowitz, amb la seva crítica, alguna cosa no funciona, no? Si un argument ètic a la teoria, doncs, no acaba de funcionar a la pràctica, no? Com mostra aquesta experiència pròpia del Singer, no? Davant el que havia de fer amb la seva mare malalta d'Alzheimer.
Mm-hmm. Doncs, com sempre, amb aquestes reflexions molt profundes i que ens fan parar una mica i prendre'ns la vida en filosofia i pensar.
Sí, sobretot preguntar-te el per què hi ha una excusa.
Exacte. Què s'amaga a vegades darrere la no informació de segons què, no?
I tant.
Doncs aquí també ho hem volgut puntualitzar. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies, Montse.
A tu, Noemi.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. 26 de març de 1970. Neix a Lleida Araceli Segarra, alpinista, fisioterapeuta, model, conferenciant, escriptora i il·lustradora. Segarra va ser la primera dona de l'Estat en conquerir l'Everest i el seu currículum d'èxits assolits al llarg del temps es distingeix la seva abnegació per insistir una vegada i una altra en la consecució dels seus objectius. El dia que va néixer l'Araceli, Mungo Jerry ja escalfava motors a la Ràdio Mundial per gaudir l'estiu amb el seu In the Summertime. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Estic convençut que cames i peus ara mateix segueixen el ritme de la cançó. Enyorant l'estiu ja. A la ràdio d'aquí, 1970, hi neix un cantautor que, llestimosament, ens va acompanyar poc temps. A Terrassa, però, ja feien anys que gaudien de la veu de Joan Baptista Humet, tot buscant una flor.
Busco un amic, que busco un amic que comparteixi el meu llit. Busco el motiu, busco el motiu de tantes llars sense caliu. Busco una gent que vulgui ser la meva gent. Busco una flor que no es marceixi amb les calors.
Busco una flor, el precedent del seu èxit, Gemma. Llestimosament es va deixar massa aviat, també, l'Humet. El 1970 podíem escoltar per Ràdio Terrassa com el recordat Josep Maria Francino explicava la dissolució dels Beatles. Gran coneixedor i fan impenitent dels de Liverpool, Francino relatava en un programa de 3 hores la informació que arribava des d'Anglaterra i donava la seva versió. Lennon i McCartney s'havien allunyat musicalment parlant i ja grandets, cadascú havia de seguir un camí singular. Ens ho va dir en Francino. Ho vam saber per la ràdio i abans que ningú.
Busco una flor que no es marxeix amb els caos.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Balcells.
Aquí estic, bon dia a tothom.
Avui tornem a anar al Liceu.
És que... Us he de donar una mala i una bona notícia.
Home.
Què vols que digui? És lo que és. Jo, si vols, començo amb la bona.
Va.
Avui parlem d'una òpera absolutament meravellosa. La mala notícia és que ja s'ha acabat, és a dir, així com altres vegades, nosaltres l'expliquem abans perquè tingueu totes i tots temps d'anar-hi, aquí ho hem hagut de fer lleugerament diferent, i és que avui parlarem de l'Alexina B de la Raquel García Tomás, que és una òpera d'ara, de l'any 2023. Un altre advertiment que hem de dir als espectadors, clar, aquí no teníem la música, Per tant, el que esteu escoltant al llarg de tota la secció és una composició de la Raquel García Tomás que es diu... Oh, que bonica. M'encanta el títol. Aquí a la Raquel hi ha hats off, perquè és superguai. Così vos traste lei i vivi ardori miei.
Caram,
et sembla?
Molt bé.
Així li vas ensenyar els meus ardors vius, la meva passió. Què et sembla?
Em sembla molt bé, em sembla fantàstic. Preciosa. Ara, és un tipus de música, ara, el que estem sentint, diferent a el que estem acostumats, evidentment, molt lluny del bel canto, eh?
Hombre, que te cuento. És, clar, és òpera contemporània, és una estrena absoluta, la que vàrem viure la setmana passada al Liceu, a més amb un èxit espectacular, perquè s'ho mereix, perquè és una òpera preciosa en tants sentits. El que passa és que si escoltéssiu l'òpera, i a l'acabar us donaré la bona notícia, la podreu escoltar, perquè m'he enxivado por ahí cosas. Si escolteu l'òpera, veureu que té moltes influències d'autors, eh? És a dir, que podria semblar-vos una òpera com així, i perquè sembli que hagi de ser contemporània, ha de ser una cosa com la que estem escoltant, i no. Però deixeu-me que us expliqui una mica.
Sí, explica'ns.
Mira, deixeu-me que posi primer potser el fet més important d'aquesta òpera. Per mi hi ha dos grans fets respecte a aquesta òpera. El primer és que és la tercera compositora en estrenar al Liceu. I no al Liceu, al foyer, com han estrenat altres com ella mateixa o la Núria Gómez Comas. No, no. A la Sala Gran, a l'escenari del Gran Teatre Liceu. La primera vegada havia de ser la Lluïsa Casagemas amb una òpera que es deia Schiava Regina. Però què va passar? Que s'havia de representar l'any 1893, que coincideix amb l'any de l'atemptat al Liceu per Santiago Salvador. Per tant, pam, cau la temporada, per dir-ho així, i aquesta òpera no es representa. Haurem d'esperar fins a l'any 1974 perquè la Matilde Salvador estreni la Vinatea, la seva òpera, a l'escenari gran. I del 1974, xxt, silenci, recordem que aquest mes l'hem dedicat o a grans dones dintre de l'òpera com a personatge, o a, en aquest cas, a la Raquel García Tomás i a la seva Alexina B, 2023, patapam. Què et sembla?
Doncs que ja que tocava, que ja tocava.
Que anem tard,
no? Que anem tard, sí.
Posis les piles. O sigui, per mi, això seria un gran fet d'aquesta òpera. Però, a part de celebrar a la Raquel, el que hem de celebrar és aquesta òpera, i sobretot per mi és celebrar aquesta persona que va existir, aquesta Alexina B, i de la qual ara parlarem, perquè crec que és un tema molt, molt interessant, perquè aquesta és la gran pregunta. Quantes vegades veiem a un personatge intersexe protagonista d'una òpera?
Sí, sí.
Vull dir, això és una gran fita.
I a més, clar, això també la fa més contemporània, aquesta òpera, evidentment. L'argument.
Bueno, i que hi ha escenes de llit, subides de tono, que ja volíem això, també. Ja volem revulsius. Aquesta temporada és una temporada de revulsius. I això, almenys aquí a la primera pedra, agrada.
Clar.
Nosaltres sí, traiem la placa aquella del 10,
que, si no, tot
del
és
jutge
molt
rus.
No,
exacte.
No, si nosaltres expliquem tot allò que va més enllà d'una simple creació.
Totalment. Llavors, com funciona una mica aquest procés de creació, no? A veure, la Raquel García Tomás tenia molt clar que volia treballar amb la Irene Gaigó, que és la llibretista de l'òpera, i el que fa precisament ella és proposar aquesta història, o més que història, hauríem de dir, biografia de l'Adelaide Herculem Barbin, que em perdonin, que es feia dir també Alexina B. Una persona intersexa, perquè compte, aquí hi hauria la temptació de dir una noia, una persona intersexa que és, que neix l'any 1838 i és assignada al gènere femení al néixer. Tot i que ella ja ho explica a l'òpera, que ella no es nota ni d'aquí ni d'allà. Llavors, a l'inici de l'òpera, per dir-ho així, disculpeu que us faci l'espoiler, però és que tampoc és un espoiler si va al començament de l'òpera, el que veureu és, per dir-ho així, una camilla, un metge, una mena de gendarme, que el que diuen és, bueno, aquí hi ha un cadàver, però escolti, com pot ser aquest senyor, el metge toca, però aquest senyor no és ben bé senyor, tocant els òrgans genitals, etc. Parla d'hermafroditisme, llavors aquest cadàver porta un diari. I llavors l'òpera representaria tota aquesta mena de biografia d'aquesta persona intersexa, recordem-ho, a la França del segle XIX. És molt interessant perquè, clar, comença tot en la mena d'internat on ella està, és l'alumna més avantatjada i, clar, que és el que fa com a dona al segle XIX, doncs ser una institutriu en un altre internat. I allà s'enamora de la Sara. I, curiosament, ella té aquesta valentia d'explicar una mica què és, com se sent. Evidentment, us podeu imaginar que hi haurà una sèrie de personatges que interpreta el nostre Xavier Sabata, contratenor, de Berga, i el que fa és sobretot, doncs, fa de capellà, fa de l'església, fa d'aquesta església que l'intenta ajudar amb un bisme, fa d'aquest capellà que la veu com xurraro i que ja l'estigmatitza, i després fa sobretot de metges. Fa d'aquests metges que, bàsicament, que em disculpin pel terme, la violen una mica, perquè, clar, la investiguen, i ella se sent precisament violada, se sent atacada en la seva intimitat més feble, perquè, evidentment, doncs, són operacions que... Operacions són tactes que fan mal, etc. I, per tant, ells són molt íntims, i, per tant, ella encara té aquest xoc, no?, de saber encara ben bé què soc. El tema és que, quan es descobreix aquesta intersexualitat, ella va demanar a un jutge que se la declarés home i se la declara home. Tot això abans parlant amb la seva mare, que, per cert, us he de dir que per mi és l'escena que més em va copsar de tota l'òpera, eh? I un cop és declarat home, patapam, comencen els problemes. Per què? Perquè de cop i volta és llançada a un món...
Que desconeix, en el fons.
Que desconeix, que no, en el fons, que no li perdonarà, tampoc, el fet de cop i volta ser home. Evidentment, quan hi ha tot el tema del judici, una de les coses que li diuen en aquest internat és, escolti, no ens porti a la tragèdia aquí, no ens porti ara l'escàndol aquí, per tant, em sap molt greu, però
no
res.
No s'hi barregi.
I com que no s'hi sent, s'acaba suïcidant. I així és com acaba l'òpera en aquest viatge circular. Nosaltres, quan ho estem veient, també ens sentim interpel·lats, perquè som audiència d'aquesta òpera, però també, en part, som una societat ignorant sobre aquests temes, que ara estem vivint en el segle XXI, però no sé fins a quin punt ha canviat tant la cosa,
segurament
força
no,
respecte del XIX, però estic segur que hi ha alguns temes bastant nuclears que encara estan per allà, no?
Per tant, un libretto fantàstic i acompanya tot, escenografia...
Una escenografia absolutament
fantàstica,
meravellosa, en uns tons verds clínics, però super, super, super interessants. Els cantants, la Lídia Vinyes Curtis, que és la que fa l'Alexina, em trec el barret. Lídia, si ens estàs escoltant, tens aquí a un fan, però absolut.
Creus que podrà tenir continuïtat? És a dir, la tornarem a veure?
Hi haurà la possibilitat, el que passa és que ho haureu de fer a través d'una pantalla, perquè sí que hi ha constància de que es gravarà i s'emetrà. Però, ja us ho dic ara, s'emetrà a través de la cadena de la 2, si no m'equivoco. Ja sabeu que quan s'ha d'emetre òpera es farà en diumenge i a 15:15. I si no, escolteu, un cafè. I jo, quan havia de sortir, és que em prenia Carajillo de Bailey's.
Carajillo. Oh, boníssim.
Preneu-vos-el, aquest cafè, perquè encara que sigui tard, val molt la pena fer aquest viatge per l'òpera contemporània. I per això només li podem estar que agraïts a tot l'equip creatiu, a tots els cantants, a la Raquel, a l'Igen, per aquesta gran joia que ens han donat.
Doncs des d'aquí el nostre reconeixement a la Raquel García Tomás amb aquest Alexina B. Marc, que vagi molt bé.
Ens sentim la setmana que ve.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Parlem d'economia, ho fem amb l'Eduard Conti, que ell és expert en finances personals i, a més, autor del podcast en català La teva economia. Eduard, molt bon dia.
Molt
Avui
bon dia.
Volem parlar, escolta'm, d'una aplicació, en aquest cas és el xat GPT, que resulta que té ja més de 100 milions d'usuaris al món a aquest principi de febrer. Per tant, pot ser que la xifra sigui més alta i això ja suposa un creixement més important i més ràpid que TikTok. Què suposa això per l'economia, Eduard? Segur que té alguna influència.
Home, jo crec que té un impacte en moltes professions, en moltes especialitats. I, clar, jo em dedico, com saps, a l'economia, a les finances personals, i avui m'agradaria també explicar com pot impactar això, no? I, a més, a partir d'exemples pràctics, perquè el que he estat fent aquests últims dies és estar jugant una mica amb aquesta aplicació, que em sembla molt interessant.
Jo crec que tots ho hauríem de fer com a exercici, perquè realment ens sorprendrà.
Sí, a la vegada que sents una certa fascinació per una eina tan sofisticada també fa una mica de por, perquè realment ara ja comencen a publicar-se molts estudis sobre professions que es poden veure molt amenaçades per aquesta eina. Llavors, els que en són més partidaris diuen que ho hem de veure més com una eina de suport, no? com un assistent o assistenta personal, que ens pot ajudar a fer més, de manera més productiva la nostra feina, però a la vegada, clar, a la que et posa a fer-li preguntes, doncs veus per on van els trets, no?
De fet, nosaltres li hem fet algunes preguntes perquè volíem saber a veure què ens deia, i una sobre economia, no?
Sí, mira, jo li he preguntat al xat GPT, que a més és molt, molt interessant perquè, clar, tu li fas una pregunta i et dona una resposta, però si vas regenerant les respostes són infinites.
Sí, sí, per si tant, no t'agrada,
Sí, o si vols que t'ampliïn, no? Si vols, mira, sí. Escolta, jo no m'he quedat content, vull saber més, no? Doncs tornes a refrescar i et dona una altra resposta. Llavors és com... Sí, va, sí. És bestial, no? I llavors, jo li he preguntat com afectarà la intel·ligència artificial a la gestió de les finances personals, perquè estava una mica amoïnat, no? Pensava, ostres, això...
Farà desaparèixer
la meva feina? Doncs el que he respost és que la intel·ligència artificial ja està tenint un impacte significatiu en la gestió de les finances personals, i es preveu que això continuï en el futur. Aquí tens algunes maneres en què la intel·ligència artificial està afectant la gestió de les finances personals. Tot això que t'estic dient és literal. O sigui, tu li preguntes en català, et contesta en català. I el que diu és que... podrà ajudar les persones a l'hora de gestionar la seva economia de la següent manera. 1. Millora de la gestió dels pressupostos. I també t'expliquen com ho faran, no? Les aplicacions de gestió de finances personals amb intel·ligència artificial poden ajudar a millorar la gestió dels pressupostos i a identificar despeses innecessàries, fixa't, eh? Ah. Pot analitzar les dades de les teves transaccions bancàries i suggerir ajustos en el teu pressupost basats en els teus hàbits de despesa. O sigui, que pràcticament serà com... Escolta'm, vols dir que t'hauries de gastar això en aquests diners? Si tu m'havies dit que volies estalviar aquest mes un 100 euros més, no facis aquesta compra, per exemple, o pensa-t'ho bé, no? Segona, assessorament personalitzat. La intel·ligència artificial pot proporcionar assessorament personalitzat pels teus objectius financers i ajudar-te a prendre decisions de gestió del patrimoni. Amb les dades financeres històriques i actuals, la intel·ligència artificial pot oferir suggeriments adaptats a les teves necessitats específiques.
Mm-hmm. Clar, té, o sigui, tota la raó.
Clar, té tota la raó, però tot el que estem dient és... Ja. Són feines que ara mateix fan persones, no? I aquesta intel·ligència tan avançada, perquè hem de dir que és avançada, o sigui, no és una intel·ligència simple, és una suma de moltes intel·ligències.
I que, a més, amb tendència a millorar...
Amb una tendència exponencial a millorar, perquè el xat GPT... l'altre dia vaig sentir que algú deia el xat GPT és la versió beta de la versió beta del que serà un xat similar d'aquí un o dos anys, no? És a dir, que el que estem veient ara i que ens sembla meravellós, doncs d'aquí un any semblarà poca cosa, no? I més tindrà moltes aplicacions. També ens diuen que ens podrà ajudar la intel·ligència artificial a invertir, no? Ens podrà fer recomanacions d'inversió, analitzarà les dades de les inversions que tenim actualment, farà prediccions del mercat i ens dirà quan hem de vendre i quan hem de comprar i com fer inversions més intel·ligents. Alhora, també, ens ajudarà a millorar la seguretat de les finances personals, la detecció d'activitats sospitoses o fraudulentes, doncs a través de la intel·ligència artificial pot ser molt més eficaç i, per tant, ens pot ajudar a tenir unes finances més segures. I també, imagina't, ara que es parla tant i que a més n'hem parlat aquí a la secció de la inclusió financera de les persones grans i de les persones que viuen en zones rurals, també diuen que la intel·ligència artificial ajudarà a moltes persones a accedir a serveis bancaris a persones amb pocs recursos o que visquin en àrees rurals.
No? Això està bé.
Que poden ajudar a simplificar el procés bancari i millorar... l'accés als serveis bancaris d'aquestes persones.
Clar, però jo em pregunto, ara, si féssim refresh, tindríem unes altres pautes?
Tindríem unes altres pautes, sí, sí, sí.
I potser desapareixerien algunes d'aquestes?
Desapareixerien algunes quan jo ho he fet i he regenerat respostes, el que m'apareixen és no necessàriament 5 punts diferents, sinó a vegades n'hi ha 2 o 3 que es repeteixen, escrits d'una altra manera, no? Mm-hmm. I 2 o 3 de nous. Aleshores, clar, aquí estic donant moltes idees també a tothom per treballar, no?
Perquè sí, sí, segur que realment... pot ser una eina que ens pot donar, segons quins recursos que ens poden facilitar la vida professional, però també està clar que una supervisió d'algú, d'un humà, d'una persona, és necessària. Com a mínim ara. Això no vol dir que potser d'aquí un temps pugui no ser necessària.
I tant. A més, el propi ChatGPT ho recomana, eh? Perquè, per exemple, jo li vaig preguntar també moltes preguntes, no? I feia també pensant en clients que tinc i que m'han vingut amb preguntes similars. Una era, com puc gestionar les meves finances personals si m'acabo de separar? No? Uh-huh. Et fan una sèrie de recomanacions i després, al final, et diuen cerca ajuda professional si és necessari.
Clar, em sembla molt prudent.
Si et resulta difícil gestionar les teves finances després de la separació, pots considerar buscar ajuda professional d'un assessor financer o un advocat especialitzat en dret de família. Ells poden ajudar-te a navegar per aquesta situació difícil i proporcionar-te assessorament personalitzat. És evident que nosaltres no podem resoldre els nostres problemes només entrant en una aplicació i fent-li una pregunta. Ara bé, sí que és veritat que és una eina més d'orientació i de la mateixa forma que entrem a navegadors com Google i busquem també articles i informacions, doncs això ens està donant tot un ventall de respostes que també són molt orientatives, però que també no són suficients per resoldre els problemes.
Doncs estarem pendents d'aquesta aplicació, d'aquesta part de tecnologia que ens ofereix intel·ligència artificial, que és el ChatGPT,
sí.
I que, com dèiem, porta ja més de 100 milions d'usuaris al món, i em sembla que són més de 2 milions a nivell de l'Estat, no?
Sí, sí, van passar dels 2 milions a l'Estat fa aproximadament un mes, i ja ho has dit, és el creixement d'una aplicació tecnològica més ràpid de la història, no? Superant inclús a TikTok, que fins fa molt poc ja tothom deia que havia sigut un creixement espectacular, doncs el del ChatGPT encara ho és més.
Doncs interessant veure com afectarà les nostres vides.
I tant.
Eduard, com sempre, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
A tu, vagi bé.
Cuidem l'ànima de casa nostra de la mà de l'Aqueta Champagne, que és de la immobiliària Kelly. Aqueta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui volem parlar de l'ordre, que segur que ens dona molta pau a molts, però que la Marie Kondo va fer, doncs, bandera, no?
I tant.
I ho tenia claríssim, però escolta'm, va néixer el seu tercer fill i aquell ordre tan i tan meticulós, doncs, li va aplicar matisos, perquè sí, és evident que quan tens una vida una mica més plena de criatures, les coses canvien una mica, no?
Sí, sí, exacte. Darrerament hem vist els articles de premsa amb comentaris sobre la Marie Kondo, on justament això, després del naixement del seu tercer fill, sembla que s'ha retractat de tot plegat, del seu arxiconegut mètode d'ordre a casa, i com el caos sembla que s'ha apoderat de casa seva, no? I jo crec que tots hem sentit una mica com una mica d'esperit de revenja i com una mena de minisatisfacció per interna, com dient, toma zasca, Marie Kondo, saps? Benvinguda al món real, on els calaixos són una selva, els tàpers s'amunteguen i mai trobes cap tapa que coincideixi.
Els mitjons es desemparellen.
Exacte, els mitjons són com vídues unitats i mai van en parella, i com acumulem joguines, roba que ja no ens posem però que guardem per si un dia tornem a primar-nos i cabren aquells pantalons, no? Pues sí. Benvinguda, Marie Kondo, a aquest món.
Sí, totalment.
Però t'he de dir que quan jo vaig sentir parlar, bueno, que la Marie Kondo deia això, no? Vaig parlar amb la meva amiga Mar Ferrer, que s'ha format amb la Marie Kondo i que té un llibre meravellós que es diu Menos de ti i... Ai, no, Menos de todo, perdona, i Más de ti, on, a part de parlar d'ordre, parla també, doncs, d'aquesta mena de, bueno, pau que pot... que suposa l'ordre aplicada, doncs, a les emocions, a l'estil de vida. A més, té propostes molt interessants sobre com aplicar l'ordre a les finances domèstiques, perquè la Mar ve del món de la banca, no? I li vaig preguntar a veure què li semblava aquesta retracta de la Marie Kondo, no? I ella em va dir que, a veure, que de retracte res de res, que la Marie Kondo és una crack, és una tia que ha venut només a Espanya 270.000 exemplars dels seus dos llibres, dels quals porta 28 edicions, que ha protagonitzat el seu propi show a Netflix i que això no deixa de formar part de la promoció del seu darrer llibre, que es diu El Método Kurashi, com organitzar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal, val? I una mica el que ve a dir la Marie Kondo, que al final suposo que és aplicar el sentit comú al seu mètode, no?, i aplicar-lo d'una manera més general a la vida en general, a la seva entrevista al Washington Post, que és d'on van sortir aquests titulars que després van arribar, doncs, a tots els diaris i que van fer gràcia, no?, i es van convertir com en una mena, en aquesta cosa viral. La Marie Kondo explicava que a dia d'avui a casa seva, doncs, ja no està tan endreçada, òbviament, perquè abans era soltera i el que la feia més feliç del món era endreçar, però ara en canviat les seves prioritats, segurament d'una manera bastant saludable per la seva ment, també. I que al final, doncs, l'ordre, bueno, doncs, l'ha com traduït en també aquest ordre en, o aquest equilibri en la seva vida, no? I ara mateix, doncs, la seva felicitat està en compartir més temps amb la seva família, més que no endreçar calaixos, no? Però m'ha agradat el tema aquest del kurashi, que és al final un concepte japonès, que ve a ser una mica com germà del hige, que n'hem parlat aquí moltes vegades, danès, perquè al final una mica el que ve a explicar en aquest nou llibre, la Marie Kondo, és que si tu ets capaç de celebrar aquests petits luxes que ens regala la vida en forma de moments quotidians, com, no sé, regar les plantes, encendre una espelma, compartir una passejada a l'escola amb el teu fill o el teu net, i un llarg etcètera de petits moments meravellosos que, si ens hi sabem fixar i sabem gaudir-ne, faran del nostre dia a dia, doncs, un fet memorable, doncs és una manera bonica també d'això, no? De potser deixar-nos de tanta histèria amb els calaixos i gaudir
obsessiu,
més sí, a la vida.
Segur.
I per acabar, de les propostes que té la Marie Kondo en aquest seu nou llibre, m'agrada una frase que diu: cal mirar d'aconseguir que l'entrada a la llar de cadascú de nosaltres sentim com un sospir d'alleugeriment, no? I això és veritat que també t'ho dona un entorn endreçat,
segur,
no? Però al final és això, casa nostra és el nostre refugi, tenim cura de la seva ànima i aconseguim aquest sospir quan entrem de dir: uau, he arribat a casa.
Ai, sí, doncs això és el que procurarem des d'aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemi Polls. La primera pedra.
I abans de proposar-vos sèries televisives, s'apropa la gala de lliurament dels Premis DRAC. És aquest dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari Marc Giró com a mestre de cerimònies i les actuacions de Sutherland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps. Si voleu venir, entreu a RAC1.cat per optar a una invitació doble i viure la segona edició de la gala dels Premis DRAC de RAC1 el dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Doncs sí, ens agrada mirar sèries televisives. Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
I ja ho fem de dues en dues últimament, no?
Sí. És que són curtes.
Està molt bé.
De durada.
Doncs mira, així tindrem més material per anar mirant.
Sí. A veure, ja et vaig dir ahir que és un cap de setmana on parlem de matrimonis.
Mm-hmm.
Què et sembla?
Em sembla fantàstic.
Oi?
Sí, sí.
Sí, ahir també
doncs
semblava, està bé que no hagis feriat.
Després jo no em contradic,
no
em contradic.
No, però si podies, sí, sí, però si podies veure la pel·lícula vas dir:
clar,
ai, potser no. Però sí, no?
Sí, 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 sí.
Doncs la primera és tan senzilla com això. És una sèrie que es diu Marriage.
Why was it so hard to ask him if he could do me a jacket potato?
I can't believe we're having an argument about jacket potatoes.
27 years on Thursday.
No, I don't.
Everything that's happened, good times and bad times.
Ja ho han dit, 27 anys casats, Lian i l'Emma, i al llarg de 4 episodis que podem veure en aquesta sèrie, en aquesta explicació de què és el matrimoni, que tenim a Filmin, veiem com és el seu dia a dia després d'això, després d'aquests 27 anys, del fet que van perdre un fill, però que tenen una filla adoptada que no viu amb ells. I a partir d'aquí anem veient la relació, sobretot entre ells dos. Ells dos, repeteix que són fantàstics. Ell ho fa molt bé, és el Sean Benn, el coneixem perquè és el Ned Stark de Joc de Trons, i ella la van veure, i a més ens va agradar molt, a una sèrie que es diu The Split, que també està filmant, i és la Nicola Walker. El que passa que ens hem de preparar molt per veure aquesta
sí?
sèrie.
Sí.
No, no perquè sigui... És a dir, els que portin 27 anys casats ja sabran com és el dia a dia d'un matrimoni quan ha passat els anys, no? Però és que són quatre capítols on t'has de posar molta calma. No, però saps, silencis llargs. És a dir, que no es diuen res, però van fent el dia a dia a casa seva. És a dir, estan tots dos a la cuina, un està fent aquí, l'altre... No,
clar, és no maco, no i relaxa, clar, està molt bé.
Sí, sí, però ara tu com a espectador has d'estar preparat per això, eh?
Clar.
És a dir, veure moltes estones sense que hi hagi absolutament res. Només amb els moviments cap on van, com es miren, com s'escolten...
De fet, qui busqui acció que no miri aquesta sèrie...
No, zero, zero.
Però és que
zero,
moltes vegades el que es zero. Busca és no acció perquè acabes esgotat al final del dia.
Sí, però insisteixo, eh? És a dir, preparem-nos i mentalitzem-nos bé per veure aquesta sèrie, que és molt bona, és a dir, ells dos ho fan
qualitat
molt bé.
Qualitat en el guió,
sí.
Tot i que...
I saps què passa? És que ell acaba de perdre la seva feina, per tant, està a l'atur, està tot el dia a casa, i ella, al contrari, està treballant en un despatx d'advocats. Per tant, continua tenint la seva feina. I també aquí anem trobant un problema afegit, és a dir, que els 27 anys podria no ser res, perquè hauríem de veure què passava la setmana anterior en què ella es quedés sense feina, com era el dia a dia, però, clar, què passa quan ella està tot això tot el dia a casa i l'altra està fora i a més, la filla no hi és. Molt interessant. La sèrie té del guió i la direcció d'Stefan Golasewicz, que és britànic, tot i que té ascendència dels seus pares de Polònia. No n'ha fet gaires de sèries, però està molt bé. És a dir, a mi em va agradar molt.
Doncs,
les interpretacions les vaig trobar brutals.
De quatre capítols a Filmin.
Sí, i l'altre, a veure, una miqueta més història, però també ens hem de preparar una miqueta. Es diu The Suspect.
All fear can be overcome, rational and irrational. And sometimes we need help in doing that.
Aquí tenim l'Aidan Turner, que a molta gent li sonarà perquè és Paul Dark, que protagonitza aquesta sèrie, a la nova versió que des de fa més o menys uns 10 anys va fer la BBC. I es diu Sospechoso. I en portem unes quantes de sèries que fan servir la paraula sospitós o que tenen la paraula sospitós en el seu títol. I aquesta, a més, tal qual. És una producció de la ITV, una temporada, 5 capítols, que la tenim a Movistar Plus. I a veure, ell és un psiquiatre que en principi sembla que ho té tot perfecte, la dona perfecta, la vida perfecta, a més té èxit en l'escriptura de llibres, en els mitjans de comunicació, etc, etc, etc. Però té un problema, que és que està començant a tenir Parkinson. I això l'afecta en determinats moments. I a partir d'aquí anem veient com se li complica la vida quan hi ha una parella de policies que investiguen la mort d'una dona.
Vaja.
Per tant, les dues coses que en principi estan separades, sí, i que no passa absolutament res, acabaran lligant. I està bé. Està
doncs
bé.
Molt diferent a l'anterior, a Marriage.
Sí, sí.
Aquí hi ha una trama més
sí, tot i que també hi ha... És en un segon pla, eh? Però el matrimoni del doctor Ologli, que és el protagonista, que és aquest Aidan Turner, també és una mica interessant de veure quines són les coses que passen allà, perquè no, això que explica la sinopsis de la sèrie, no tot és tan perfecte com sembla en els primers minuts, on fins i tot ell considera que és un heroi perquè ha salvat a un home de suïcidar-se de la façana d'un edifici. Marriage Filmin, una temporada de 4 capítols, The Suspect, Sospechoso, Movistar Plus, una temporada de 5 capítols.
Fantàstic, doncs tenim així dues sèries per mirar, sí, de matrimonis.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Tu deies que no diu res. No. Bon dia.
Va, bon dia. Dic, no sé...
Bueno, saps que el ritme?
Clar, saps que m'estava mirant?
Què?
Que és bonic el vermell, de les carxofes aquestes, de les
dels
escumes.
Dels coixinets aquests.
Oi, sí, estan polides.
Avui estan netes.
Quin
i polides.
Quin goig.
Sí, senyor.
Ara li fotria una mossegada, com si fos una maduixa.
No ho facis.
Maques, eh? Està sí, molt bé. Sí, sí, sí.
Escolta, amb cirereta del pastís, no?, d'avui.
Ai, que bonic, t'ha quedat bé, eh?
Sí.
Que estàs dolceta avui.
Sí, dolceta.
Avui estàs dolceta.
Sí, no? Sí. I la música que ens portes també serà dolceta,
sí,
o no?
Sí, crec que sí, sí, sí.
Ai, que bé.
Mira, avui et porto una cançó d'un cantant, d'un solista, d'un compositor, d'un cantautor, d'un home dalt de l'escenari que té ja una edat però que segueix i segueix i va traient discos i LPs i àlbums i que segueixi, perquè a mi m'apassiona, que és el senyor Van Morrison. Avui porto una cançó d'ell de l'any 67, evidentment versionada per tres artistes, i la cançó es diu Brown Eyed Girl, que la trobo tan bonica. És una de les seves primeres cançons que el va posar, que el va catapultar a la fama. I avui m'ha vingut de gust buscar-ne versions, a veure què he trobat. I n'he trobat tres. Et poso la primera?
Va.
Vinga, som-hi.
El tema, que bonica la versió.
Que sí.
Que dolça, però sí que ha sigut dolça.
Sí, molt.
Molt dolceta.
Vols seguir escoltant una miqueta tant, més?
Va,
és
sí.
Que em tranquil·litza.
Vinga, vinga,
skipping and jumping in the misty morning fall. Our hearts are thumping in you. My brown eyed girl. Oh, preciosa.
T'agrada?
Molt. Doncs el grup es diu Imaginary Future, és un noi sol, però el grup es diu així, és, no em diguis per què, però a vegades em torno boja buscant informació de la gent. Mira que és fàcil posar una biografia ben feta, doncs costa molt. Bueno, deixant de banda això, és indie folk de Los Angeles.
T'he vist enfadada,
Sí, m'empipa, m'empipa. Sí, bé, és igual, tanta xarxa, i a vegades no trobes una biografia ben feta. Aquí ho deixo. Es molt diu bé. Jesse Spestein. Dius, xato, també em costa una mica, però bueno, és igual, ja ho he dit. Compositor de Los Angeles, que et fa aquesta versió tan bonica d'aquest gran tema del
Morrison. I que deu tenir versions molt maques,
sí,
no?, a part d'aquesta.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Que val la pena també investigar.
Evidentment, evidentment. I d'altres cançons pròpies, però jo he triat aquesta.
Molt bé.
Ai.
Què?
Què? Fem el...
Home, clar.
Aquesta, crec que aquesta l'entendrem tan bé, aquesta,
sí?
Almenys jo.
Sí,
sí,
a veure,
sí. Fem play.
Clar, que havien de ser ells.
Ah, són els grans pets,
Els
pets amb la cançó Els ulls de color mel. És una versió que vam fer d'aquest tema. Què ets a dir dels pets?
No cal dir res.
Pop rock originari d'aquí, de casa, de Constantí, que són boníssims, que encara hi són, i seran, i seran tota
que
la vida.
Exacte.
I que durin, perquè no hi ha cançó
ja.
Que copeta, perquè són molt bons. I m'ha fet molta gràcia, no la recordava, No la recordava que l'havien versionat. I dic, no, l'haig de posar sí o sí, perquè durem també, tirem una mica cap a casa.
Clar que sí. Doncs fantàstic. I ara la tercera?
Sí, la tercera et diré que és brutal, la tercera. I et diré el per què.
Per què?
Bueno, no sé què fer.
Si dir-m'ho o dir-m'ho.
Tinc aquelles coses, sí, perquè és superxula, però alhora té una particularitat molt, molt bonica. Què faig?
No, la sentim primer?
Sí, després et diré el què. Va,
vinga.
Som-hi, endavant. Where do we go? Days when the winds came down in hollow, playing a new game, laughing and running, hey hey, skipping and a jump in the misty morning fog with a heart to thumping. My brown eyed.
És molt diferent.
Sí, però la lletra és clavada.
Clar, clar,
la mateixa. És ella, tota sí, ella, sí. De dalt a baix. Però el to, el so.
Res.
El que és la instrumentació no ho és.
No ho és, no ho és.
O sigui, a vegades ho
no
trobem al
revés. No l'identifica, sí.
No, no, però la cançó és ella. Llavors vaig atenta i dic, no. Vaig buscar la lletra i tot, Vaig estar escoltant-lo amb ell i la lletra i dic, no, si són pam, 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 si són clavades.
Sí.
Dic, ole, ja he trobat la versió. Es fan dir Conky and Mark Wilson. Només et puc dir que són australians.
Ah, ja estan?
Està tan lluny que és igual, És igual, són australians.
A veure, torna a dir com es diuen.
Conky en Mark Wilson.
Ah, vale. Molt bé.
Conky. Conky. És com aquí dir, jo què sé, Papito, jo què sé, no en tinc ni idea. Ja està. Però m'han agradat molt.
Està molt bé, està sí? molt bé. Són molt, molt, molt diferents.
Clar.
Al tema original.
El senyor Grant Morrison. Jo crec que a en Grant Morrison li agradaria.
Segur, segur que sí. Doncs mira, ja, Isabel, ja. Amb aquesta, Isabel,
sí, et sembla? És que no en tinc més.
Que soni aquesta, Isabel. Moltíssimes gràcies, que vagi molt
a
bé
tu. Diumenge. Adéu.
I posem ara el punt i final amb aquest tema que ens proposa la Isabel, i com sempre, gràcies a l'Oriol Montfort, al Marc Espejo i al Jaume Vives i a la Marga Ortuño per fer possible el programa d'avui, que acabeu de passar un fantàstic diumenge.